Són les 5 de la tarda, 9 minuts. El Banc Central Europeu deixarà de comprar deute a finals d'aquest any, a final d'aquest 2018. Mario Draghi ha decidit allargar 3 mesos els estímuls econòmics, tot i que a partir del setembre el programa quedarà retallat a la meitat. Dels 30.000 milions mensuals que inverteix ara passarà a 15.000. Bé, quin impacte tindrà això per l'economia espanyola? Depenem d'aquesta injecció de diners del Banc Central Europeu i qui comprarà a partir d'ara el deute espanyol? Aquestes són només algunes de les preguntes que li plantejarem tot seguit a Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, de seguida entrem en matèria, però deixi'm repreguntar-li. Ara fa uns dies el vaig veure al Més 324, on va insistir en el que ja ens va comentar aquí al programa, d'això ja fa 6 mesos, va dir que Catalunya pot ser un estat lliure associat a Espanya, en aquest cas abans de 6 mesos. Això va dir fa pocs dies el Més 324. Vostè continua amb aquesta tesi?
Jo sí.
Tot i que vostè això ho va dir... diríem 6 mesos,
sí, jo,
abans.
Jo vaig dir que abans que acabés aquest
dir,
any...
no recordo on, i després jo aquí li vaig repreguntar i avui li torno a repreguntar.
Sí, jo vaig dir fa temps que abans que acabés aquest any jo pensava, sota el meu punt de vista, que Catalunya seria independent o similar. Similar vol dir això, plan i barretxe. Per què ho penso? Bueno, jo veig dues coses. Primera, que en cap estudi de bancs, de servei d'estudi de bancs potents, com pot ser la Societat General, Nomura, Mitsubishi, en fi, bancs que tenen servei d'estudis potents, d'això no es parla. És a dir, no es parla ni de que una possible independència de Catalunya o alguna cosa en referent a Catalunya sigui un problema.
Bueno, però potser no es parla perquè és un tema que ha passat de ser primer tema.
Bueno, miri, jo fixi's el que passa amb el Brexit. Se'n recorda que va passar amb el Brexit? Quan es va fer el referèndum, durant 3 mesos només es parlava del Brexit,
sí,
de les conseqüències del Brexit, etcètera, etcètera. Ja no es parla del Brexit.
Bueno, però el Brexit es va fer un referèndum, cas la societat britànica va votar el Brexit, va votar a favor del Brexit i ara s'està negociant el Brexit.
Sí, i es va dir...
Però aquí no s'està negociant res.
I es va dir que la banca, concretament, marxaria en tromba. Ja no ha marxat ningú. És a dir, una neboda meva està treballant a Londres al Goldman Sachs i diu, allà no passa nada. És a dir, llavors que... Jo per a mi...
Bueno, però sí que a mi em consta, per exemple, que hi ha molts treballadors europeus que han tingut que han fet, no sé, tenen o estan marxant de Gran Bretanya per una qüestió relacionada amb el Brexit. Vull dir que això, bueno, que no passa nada, depèn a quin sector sí que passa.
Jo, és a dir, les conseqüències del Brexit es veuran quan es produeixi la sortida efectiva, i jo penso que a ningú li convé que hi hagin problemes. Aquest és el meu punt de vista. Amb Catalunya jo crec que estem en un model, en una transició de model, que aquesta és la segona raó, no? Amb un canvi de transició de model europeu, aquest problema que hi ha en Catalunya, que amb la resta d'Espanya, que és fonamentalment econòmic, jo recomano, no ho suggereixo, recomano que es miri al diari Ara una sèrie de 5 articles que han aparegut en els 5 dies anteriors parlant des d'una perspectiva econòmica de l'encaix de Catalunya-Espanya, una sèrie molt bona, diari Ara, on s'analitza tot això. És a dir, estem en un model de transició, en una transició de model d'Europa. D'Europa dels estats, Europa de les regions, dels clústers, etcètera, etcètera. Això que estem parlant ara, s'està parlant a Flandes, s'està parlant a Lombardia, s'està parlant al Vèneto, s'està parlant a Baden-Württemberg, s'està parlant a Baviera. És a dir, hi ha aquesta transició. Jo crec que és positiu que ara es parli molt poc, o pràcticament res. Jo crec que és positiu. S'està parlant a altres nivells, ells, i jo crec que això tira cap endavant. Igual m'equivoco, però continuo pensant...
Bueno, d'aquí 6 mesos tindré ocasió de preguntar-li,
sí, i tant.
I aleshores ja...
Bueno, ho veurem, sí.
Explicant,
sí, sí,
el seu punt de vista,
sí,
d'aquí 6 mesos. Veurem a veure què és el que passa. Deixi'm preguntar-li pel Banc Central Europeu. D'això sí que se'n parla. Deixarà de comprar deute a finals d'aquest 2018. És a dir, a partir del setembre Ja hi haurà canvis importants perquè dels 30.000 milions mensuals es passarà a la meitat, que seran uns 15.000 milions. Vostè deia a Twitter, el dia en què es va decidir aquesta mesura, 6 mesos més d'en fetes.
Sí.
Què vol dir amb això? I què és el que passarà quan aquests estímuls del Banc Central Europeu desapareixin a partir del 2019, per entendre's?
Bé, la crisi que estem visquent va començar el 2007-2008, fallida de Lehman Brothers. El 2012 va haver la segona manifestació de la crisi, que és quan el senyor Mario Draghi va dir allò de que haré lo que sea necesario.
Sí, ja, bueno, ja, i ho va fer.
I sí, ho va fer. Això és una de les coses que va fer. És a dir, va deixar els tipus d'interès al 0%, això no significa tipus d'interès real negatius, i per altra banda va començar a comprar 65.000 milions de deute pública, que després va ser també pública i privada, i que ara ha reduït a 35.000 milions. Bé, què significa que el Banc Central Europeu deixi de comprar deute? Pública i privada, eh? Què significa? Significa diverses coses. Primera...
Sí, disculpi, el Banc Central Europeu pot comprar deute privada?
Sí, està comprant deute privada, sí, també.
Però el Banc Central Europeu no és un banc per servir o comprar deute pública.
No, què va? És a dir, el Banc Central Europeu pot comprar el que vulgui, és a dir, a través d'intermediaris, sí, perquè la deute és deute, és a dir, en el fons no
sí,
és...
el Banc Central Europeu compra deute privada.
Bàsicament està comprant deute pública, però també ha comprat deute privada. No sé si avui ha comprat deute privada, però sí. Diria que... Ara, per favor, no em poso dempeus davant de la xifra, però em penso que té 20.000 milions de deute privada espanyola. Em penso. Té 234.000 milions de deute pública espanyola, però deute privada també té. Bueno, el que anava...
Aleshores.
El que anava. Que el Banc Central Europeu deixi de comprar deute significa que el preu del deute pujarà. Per què? Perquè ja no hi haurà un comprador que digui me la quedo toda.
Llavors, vol dir que serà més car de col·locar.
Exactament, serà més car de col·locar. Això significa que Espanya tindrà de pagar més...
Més interès perquè se la quedin.
Sí, però a la vegada això té una altra història darrere. És a dir, ara la gent diu, bueno, diu, com la compra el Banc Central Europeu, doncs pues, cap problema. Després dirà, bueno, a veure, aquest país, no parlem en concret d'Espanya, aquest país té prou garanties perquè jo li compri el deute? Sí, ara que no hi ha problema perquè ho compra el Banc Central Europeu, després això es posa damunt de la taula. Per això Alemanya va dir fa uns mesos que la qualitat de les deutes públiques a l'hora de comptabilitzar com a actius de la banca tindria d'estar valorada. Per què? Perquè no és el mateix la deuta alemana que la deuta espanyola o italiana. Bé, més coses. Significa que els tipus d'interès pujaran. Jo crec que molt poquet, però pujaran. Això significa més despeses per a famílies i per a empreses. I per altra banda, desapareix algo que és intangible, però que està allà, i és que se sap, el sistema sap, la gent sap, les empreses saben que hi ha una injecció d'amfetamines a vena i que això està ahí, i això desapareixerà.
Aleshores, perdó, però a partir del 2019, quan el Banc Central Europeu deixi de comprar deute, qui comprarà el deute que emeti a Espanya?
Aquesta és una bona pregunta.
Inversors.
Inversors, però...
Especuladors.
Però demanaran més coses. Demanaran més seguretats,
Espanya...
més diners. Ara Espanya...
Per tant, a Espanya li sortirà més car finançar-se, sí, a partir del 2019.
Sí, pensem que Espanya actualment està pagant mensualment d'interessos del deute una quantitat que s'assembla molt al PIB de l'Aragó. Uns 35.000 milions d'euros. És a dir, aquesta és la quantitat que està pagant Espanya d'interessos del deute. Aquesta quantitat, per pura lògica, pujarà.
Vostè diu que hem d'estar molt pendents de la ministra d'Economia, Nadia Calviño.
Sí.
Per què?
A veure, jo, i a mi és curiós que s'hagi parlat tan poc d'aquesta senyora, quan es va nomenar... Jo per mi, de llarg, és la membre del govern més important. I torno a dir, m'estranya que no es parli d'ella. Aquesta senyora és una senyora que és experta en pressupostos, que ha sigut mà dreta a la Comissió Europea, i per altra banda, jo, és la meva opinió, per
sí,
favor, que aquesta d'alguna forma és la comissària política de la Comissió Europea al govern espanyol. És a dir, jo crec que aquesta senyora ha sigut col·locada. És a dir, que el senyor Pedro Sánchez, algú li va trucar i li va dir del ministre d'Economia no t'ocupis, que ja m'ocupo jo. És la meva opinió. Ja s'està corrents que està treballant amb el seu equip amb un pla per treballar amb unes retallades, per programar ja unes retallades de despesa pública, perquè Espanya ha d'arribar al el compromís Espanya i la Unió Europea, no?, del 0% de dèficit el 31 de desembre del 2020. Jo penso que és de lluny el membre del govern que hem d'estar més al tanto del que diu.
Nàdia Calviño. Sí. A partir d'ara ja estarem pendents. Canviem de qüestió. Parlem ara d'un informe elaborat per... que a mi em va cridar molt l'atenció quan el vaig veure, i més vaig pensar en vostè, elaborat per l'Associació de Geògrafs Espanyols sobre els diners que s'han malbaratat a Espanya en obres públiques. Només en l'AVE s'han malgastat més de 26.000 milions d'euros. Això significa que s'han malbaratat més de la meitat dels diners invertits al tren d'alta velocitat. I vostè, professor, ens ha enviat un quadre que compara el producte interior brut de cada comunitat autònoma amb la despesa destinada a infraestructures. Per exemple...
Infraestructures malbaratades.
Malbaratades. Per exemple, Catalunya té un PIB de 223.000 milions d'euros i inverteix en infraestructures malbaratades un 4,1% d'aquesta riquesa. En canvi, Andalusia inverteix un 1,7% i Navarra un 0,5%. Quina lectura podem fer d'aquestes dades?
Bueno, aquestes dades, evidentment, estan sesgades perquè hi ha despeses que no són pròpies de cada regió. Per exemple, vostè ha parlat de l'AVE, no? Mm. L'AVE és una despesa molt, molt important. Em sembla, si no recordo malament, que en AVE ja s'han invertit o gastat, no sé com dir-ho, al voltant de 70.000 milions d'euros. És a dir, és una despesa molt, molt potent. I clar, hi ha, és a dir, la part de l'AVE que està a Catalunya, pues sí, és la part de l'AVE, però clar, aquest AVE empalma amb altres parts AVE d'altres regions. Però bueno, deixant de banda això, jo crec que és un rati que el que ens està comparant és el PIB no deixa de ser la riquesa que genera en un any una zona, una regió, sí, un país, no? Mm. Si per exemple haguéssim que Astúries el 10% de les inversions que s'han fet a Astúries, que són inversions...
És del 10,5%.
Exactament. El que ens està dient és que d'alguna...
Astúries tenim, pel que fa al PIB d'Astúries, és de 22.708 milions d'euros i el que s'ha gastat en infraestructures és del 10,5%.
D'infraestructures malbaratades.
Malbaratades.
Bueno, el que ens està dient, i aquí aquest rati sí que és significatiu, perquè a Astúries no hi ha AVE. És a dir, no hi ha aquestes obres, no? És que, d'alguna forma, les infraestructures que s'han fet equivalen a aquesta part del PIB, és a dir, la riquesa que ha generat una regió en un any. Clar, evidentment, quan més elevada és aquesta xifra, això significa, sobre la riquesa, un no aprofitament d'aquesta riquesa. Jo d'aquest quadre, el que sí que ressaltaria és que les dues regions que ho tenen més baix són Euskadi i Navarra, i són, curiosament, o posem cometes, curiosament, regions que tenen règim fiscal propi. És curiós. Mm-hmm. Són les regions on aquest malbaratament d'infraestructures ha sigut més baix.
Parlant de malbaratament, Espanya és la segona potència mundial en trens d'alta velocitat. Com s'explica això?
Bueno, a veure, la posta en marxa de l'AVE, recordem que va ser l'any 92 amb l'AVE Madrid-Sevilla, sí, va ser una decisió política, sí, i pràcticament tots els AVEs que s'han posat en marxa a Espanya han sigut decisions polítiques. Espanya és el segon país del món en AVEs i és el primer d'Europa. Jo de l'AVE només diré una cosa, un tema. Cap AVE, cap línia d'AVE, es podrà amortitzar en tota la seva vida. La línia que podrà amortitzar-se més és la línia Barcelona-Madrid, que s'amortitzarà el 80%. Hi ha línies que no s'amortitzarà ni el 20% de la línia. Econòmicament, l'AVE ha sigut un absolut, total i complet fracàs. O sigui, una llançar els diners per la finestra. Ha sigut una decisió política ha servit perquè polítics, i aquí el color és igual, es facin fotos passejant per l'AVE i tallant cintes per fer inauguracions. No té nom. El que s'ha fet amb l'AVE a Espanya no té nom. Però per una raó, a més, per una raó, perquè Espanya no necessitava l'AVE. Espanya amb una, el que es diu, la velocitat alta. No l'alta velocitat, la velocitat elevada. És a dir, que es considera que és uns 250 km per hora, hagués tingut suficient, hagués tingut més que suficient, i el preu hagués baixat la tercera part. O sigui, això no té nom, i la història jo crec que serà molt crítica, molt, molt crítica.
Aleshores, per què s'ha fet? Perquè, és a dir, per què s'ha apostat per l'AVE?
Bueno, torno a dir, per un tema polític, per un tema bàsicament polític.
Potser perquè fer la infraestructura de l'AVE és més cara i els que fan l'AVE... hi ha més marge d'ingressos.
Això no ho sé. Això, aquí ja no entro. Aquí jo... Això ho diu vostè, jo no ho dic jo.
No, jo pregunto.
Jo he preguntat a vostè.
Jo el que he dit... Vostè m'ha fet un gir i, no, i m'ha rebotat la pregunta. Sí, jo li he preguntat.
No ho sé. Si hi ha més pastís,
o sigui, si hi ha més... les obres tenen més cost, doncs dedueixo que hi ha més...
Jo l'única cosa que li puc dir és, primera cosa, que no hi ha cap línia d'AVE que es pugui amortitzar. Segona cosa, que Espanya no es necessitava, i això ho diuen experts, les línies d'AVE. Puc dir, per exemple, a nivell d'exemple concret, i algú que ens està sentint dirà que és anecdòtic, i és cert, és anecdòtic, hi ha una estació d'AVE a Espanya que utilitzen de mitja cada dia dues persones. L'estació de Tardienta. Dues persones. L'estació de Guadalajara la utilitzen 15 persones al dia.
No, sí.
Jo he anat a l'AVE, personalment, Madrid-Valladolid, i a Valladolid ens van baixar 5 persones.
Són viatges privats, no?
Bueno, no ho sé. És a dir, a veure, la realitat és aquesta. La realitat és aquesta.
És un AVE privat.
Bueno, no ho sé. No,
és home, que... hi ha un preu mòdic, perquè, clar, tu pagues només el bitllet de la teva butaca.
És a dir, jo l'única cosa que podia és això, que Espanya no necessitava això.
Perdoni, això és com a Múrcia. A Múrcia hi ha un aeroport, que era un aeroport militar, que es va demanar fer una reforma, que és l'aeroport, si no recordo malament, de Sant Javier, i després es va voler fer un altre aeroport, i l'altre aeroport que es va construir, a dia d'avui, pues, diríem, pel que sé, que no es posaven d'acord quin aeroport deixava d'operar, perquè no era necessari, si hi havia dos aeroports, i com aquestes en trobaria moltes d'infraestructures. Per tant, de malbaratament, en tenim piles, no? I amb els AVEs, com vostè diu, és un dels exemples.
Vostè ha vist... Allò impressiona. No sé com dir-ho, no? El monument, la parafernàlia que hi ha a Santiago de Compostela amb la Ciutat de la Cultura.
Miri, ho tenia al cap, quan vostè m'ho estava comentant, perquè jo no hi he estat mai, però vaig veure un programa de l'Évole, que a aquella època feia aquells programes que anava per Espanya i anava buscant infraestructures que no han servit de res, i un dels llocs que em va cridar l'atenció va ser aquest. No, no hi he estat mai.
Allò impressiona, eh?
Ara ja funciona, o com està allò de la ciutat de la cultura?
Funciona molt parcialment. A més, no s'ha acabat, eh?
No, no ho podré acabar.
O sigui, es va tallar perquè allò era un... És a dir, es parla d'infraestructura.
Però vostè ho ha vist in situ, vostè?
Jo sí.
I què?
Brutal. O sigui, és que no té nom. És que és absolutament no té nom. És una mica el mateix que la Ciutat de la Ciència de València.
També aquí sí que he estat jo, que també li he de dir que vaig quedar impressionat. La meitat de la infraestructura, em pregunto... quina utilitat té.
Bueno, llavors, clar, és a dir, jo penso, torno a dir, que la història serà molt crítica amb aquesta època de l'Espanya va bien, on es van fer totes aquestes històries, no? Perquè això va ser llançar els diners per la finestra. Eh?
Parlant d'infraestructures que no, diguéssim, que no... diguem que han tingut poca utilitat o que pràcticament no han servit només per fer despesa pública, si li sembla, podem parlar dels peatges, en aquest cas, que han estat absorbits d'una manera... diguéssim, per la porta del darrere, per part de l'anterior govern, que han estat assumits per l'estat espanyol, peatges, en aquest cas autopistes que van fer que no han donat el rendiment ni han pogut sufragar les despeses. Ara, la notícia és que el nou ministre de Foment ha anunciat que quan s'acabin les concessions es trauran els peatges de les autopistes. Hem de deduir que les catalanes. No sé què en pensa vostè sobre aquesta, bueno, sobre aquesta notícia.
La primera és una de Burgos. La primera que es treurà és una de Burgos. Després ja ve les d'aquí. Bueno, jo la meva...
Bueno, les d'aquí que les hem pagat ja 74 vegades.
Sí.
Les hem pagat.
Sí, jo amb aquest aspecte, la meva opinió sembla ser que no està en línia amb la de la majoria de la gent, no?
Jo, no, ja avanço que no agradarà.
Sí, jo crec que els peatges, no aquests peatges, però peatges s'han de mantenir, per una raó molt senzilla. A veure, aquí, ara Espanya necessitaria ja, però ja, posar damunt de la taula 6.800 milions d'euros per mantenir autovies i carreteres que no són de peatge. Jo convido a les persones que ens estan sentint ara que agafin el cotxe o una moto i vagin d'Igualada a Fraga per l'A2. Hi ha forats que un camión cap. Cap un camión al forat. És a dir, és brutal, brutal. Aquesta és una autopista, una via que no és de peatge. Jo, per què? Perquè, evidentment, no s'està mantenint...
Bueno, perquè és de franc.
Bueno, és de franc. Paguem impostos, no?
No, però així fem que la gent vagi per les autopistes.
Ja. Jo penso que, els peatges, es tindrien de calcular peatges que cobrissin els manteniments, sense guanyar un cèntim, ni un cèntim. I si hi ha un petit guany de 3 euros, es posa per l'any vinent. Es tenien de calcular peatges que cobrissin el cost de manteniment i que els usuaris continuessin pagant aquests peatges. Aquest és el meu punt de vista.
Aquí el problema és que les autopistes més cares, on diria que estan?
El cost per quilòmetre, em penso que a Euskadi.
Bueno, les que paguem... Les de quan arribes a la taquilla i paguem, a Catalunya. Anar de la Jonquera a Granollers...
No, sí, però cuidado.
14 euros. L'AP7 de Sevilla a Cádiz, no, a la mateixa distància, 7 euros.
No, però cuidado. El cost es calcula cost per quilòmetre, El cost per quilòmetre, i l'autopista més cara és la... Aquesta, sí? Hòstia, la de Behovia a Bilbao, aquella és mega caríssima,
Un de cada 5 quilòmetres d'autopista passa per Catalunya. Són gairebé 700 quilòmetres de pagament, una tercera part gestionats per la Generalitat. I Catalunya té el 25% de vies de pagament de tot l'Estat, però només el 7% d'autovies.
Sí.
Per tant, vostè aquesta solució que proposa la Generalitat de la vinyeta, que consistia en pagar una quantitat fixa per poder accedir a totes les carreteres, totes les autopistes i autovies, en aquest cas, li sembla una...
No, vinyeta no. És a dir, això és el café para todos. Jo no estic d'acord. Ja sé que a Suïssa la tenen i quan entres a Suïssa has de pagar i tal qual. Sí, no, jo no estic d'acord. És a dir, perquè la vinyeta implica que una senyora que viu al costat de Berga i que té un cotxet per anar a Berga a comprar el pa i a comprar la llet... ha de pagar la vinyeta, i jo això no, és a dir, sincerament no, crec que no. És a dir, jo, sota el punt de vista, aquest peatge, que torno a dir, ha de cobrir exclusió...
Vostè ha fet el càlcul del que s'ingressaria amb la vinyeta només sí, amb els automòbils que entren a Espanya per les de fronteres, tant per de la frontera de Catalunya com la d'Euskadi?
La Generalitat ha fet un
càlcul... I els camions, que no sé, s'hauria de buscar un conveni amb els camions, però... Perquè això passa a Suïssa.
Sí.
Els ingressos que té Suïssa només pel que pagues tu amb la vinyeta quan fas un pas, clar, tu pagues, pot passar, o sigui, pagues la vinyeta d'un any.
Sí.
Si la quantifiques, si tu passes molts cops, aquella vinyeta surt molt bé de preu, però clar, si passes un cop, doncs en aquest cas penalitza. Clar, si tu poses la vinyeta, home, els que generaran un munt d'ingressos és el turisme que ve a Espanya o que passa per Espanya.
La Generalitat ha fet un càlcul de 1.000 milions. Una estimació de 1.000 milions.
Però li sembla poc.
Bueno, jo no dic que sigui poc o molt, jo dic que no ho trobo lògic. Sota el meu punt de vista...
Bueno, doncs jo no ho trobo malament.
Bueno, o sigui, bueno, vale, és la seva opció.
No, o sigui, a més, pensi que aquesta opció a la Generalitat de moment els han dit que se la poden guardar al calaix. Això és una mica i que de moment l'opció és aquesta de retirar les autopistes, que és el que diu vostè. Com es mantindran les autopistes i les autovies? Clar, aleshores anem a pagar-ho entre tots, tant els que tenen cotxe com els que no tenen cotxe.
Per això jo crec que s'ha de posar un peatge que cobreixi els costos de manteniment i que els usuaris paguin aquest peatge.
Jo amb això estaria d'acord si es posessin peatges a tot Espanya. Si no, no.
No.
O sigui, el que a mi em sembla al·lucinant és que la que surts de la cobertura de les autopistes catalanes... Bueno, escolta, a la resta d'Espanya, i ja sé que és un tòpic, però és que és així, fas quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres que ja no paga ningú.
Miri, el que, no sé si ha passat, però és, allò és brutal. Hi ha una autopista que va des d'Irun, a França, fins a Santander. Vale? Molt bé. El tros que va de frontera francesa, és a dir, des d'Irun fins a Musquis, que és l'últim poble de Biscaia, és de peatge. La resta no és de peatge. És a dir, surts de Biscaia i és lliure de peatge. O sigui, tota Cantàbria, tot això és lliure de peatge. És a dir, això no té... No té... Està clar que el peatge està posat per recaptar diners. És una forma de recaptar diners. Recaptar diners, recaptar beneficis, perquè hi ha una concessió pel mig, no? Per això jo penso, torno a dir, és la meva opinió, que el peatge tindria d'estar calculat per cobrir exclusivament el cost. I això, tècnicament, es calcula en una tarda, eh? No té problemes.
Veurem què decideix el govern espanyol. Escolta, per acabar, parlem d'un poble de Suïssa que aprovarà els efectes del salari universal. A partir del 2019, els 1.300 habitants de Reunió donaran durant un any 2.200 euros al mes... I es farà un documental per veure com afecta aquesta nova situació a les relacions socials i a l'economia del país. Recordem que Suïssa va portar referèndum, una cosa que aquí, en fi, ja, que aquí pràcticament és un tema tabú, això de parlar de referèndum en aquest país, i realment a més d'un se li posen els pèls de punta, va portar referèndum a l'opció de posar en marxa el que és el salari universal. I el van rebutjar, els suïssos el van rebutjar. Però hi ha aquesta opció, o si més no, aquesta prova que volen tirar endavant, amb una prova pilot d'un any amb una població pagant a cadascun dels que hi viuen 2.200 euros. I ara jo li pregunto, per què es parla tant? Per què cada cop es fa més incidència amb la renda bàsica universal?
A veure... Si recordem, això jo penso que és un procés. És a dir, la renda bàsica és molt antiga. El Milton Friedman ja parlava de la renda bàsica. És a dir, la renda bàsica fa uns anys, no molts, uns 12-15 anys, parlava molt poca gent. Precisament a Espanya tenim un expert, un autèntic expert en temes de renda bàsica, que és el doctor Daniel Reventós, d'aquí de la Museu de Barcelona. Tothom deia que això era impossible perquè no era financiable i, en segon lloc, perquè això era negatiu perquè fomentaria el no treballar. Curiosament, en els darrers 3-4 anys, cada vegada més gent està parlant de renda bàsica, cada vegada més gent ho justifica, ho troba positiu i s'estan fent més experiments. A Finlàndia s'ha fet un experiment, a Utrecht s'ha fet un experiment, a Suïssa es va rebutjar, com vostè ha dit, en referèndum, però amb aquest poble es farà un experiment.
Sí, sí.
A més, ja s'ha venut a Sins, com a experiment.
Sí, 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 exacte.
Em sembla que és a Carolina del Nord, també, o a Carolina del Nord del Sud, també va amb aquesta línia, Alaska. És a dir, jo crec que s'està veient que és inevitable que es posi en marxa una renda bàsica perquè cada vegada menys gent serà necessària per treballar. Llavors, el tema és aquesta gent de què viure. De què viure aquesta gent? Llavors, aquestes persones que no són necessàries. Llavors, jo penso que és el trio, no? El trinomio. Una quantitat mínima que et permeti viure mínimament. Marihuana legal. Veiem que a Canadà s'ha legalitzat la marihuana.
És a dir, què té a veure la renda bàsica amb la marihuana?
Sí, i després oci gratuït. És a dir, és el trinomio. És a dir, i no molesti.
M'està insinuant que la societat... anem a quedar una societat... Què li diré jo? Emboirada, per ser fins.
No,
ser
la societat no. Les persones que...
Emboirades, deixar-les emboirades.
No, però no tota la societat. Les persones que no siguin o siguin poc necessàries. La renda bàsica serà universal, això és molt important. Universal, eh? És a dir, la senyora Ana Patricia Botín també rebrà la renta bàsica, eh? Universal. En segon lloc, estem veient que cada vegada als Estats Units em sembla que ja són 21 estats que han legalitzat la marihuana. Ara tot un país, Canadà, Uruguai, ja fa temps que la va legalitzar. Això cada vegada va més i cada vegada l'oci, cert tipus d'oci, és cert, és més barat.
Què vol dir l'oci gratuït o més econòmic?
Bueno, oci gratuït o molt, molt, molt barat. És a dir, televisió, via televisió, concerts, espectacles... És a dir, per omplir temps. És a dir, bàsicament per omplir el temps. Jo, a veure, això és progressiu. Torno a dir, recordem que fa 10 anys la renda bàsica...
Vostè està en allò de... que es deia fa molts anys, que el futbol i les toros era l'opi del pueblo.
Sí, evidentment. El que recordem que a l'època del franquisme, tots els primers de maig hi havia almenys un partit de futbol, bueno, internacional, amb la selecció espanyola, etc, etc. És a dir, el que passa és que els mitjans tècnics llavors no són els que són ara. És a dir, si el franquisme hagués disposat dels mitjans tècnics que existeixen ara, els hagués utilitzat molt millor.
No, això està clar.
Sí, jo penso que sí. El que passa és que ara el futbol s'ha associat amb algo que abans no era, que és el negoci. Uh-huh. Sí, ara el futbol genera negoci, evidentment molt més del que fa 40 anys.
No, el futbol és negoci, la prova la tenim, per exemple, ara amb el Mundial, que s'ha ampliat a 32 seleccions, és a dir, de futbol en tenim per acabar les existències.
Permetin que jo li faci una pregunta ara.
Sí,
perquè
les preguntes les faig jo, eh?
Sí, però no, igual vostès tenen dades. Se sap, hi ha una estimació, jo no la tinc, de quants diners ha bellugat entre tot aquest Mundial de
Rússia. I ara aquesta dada em disculparà, però no la tinc.
Ah, no la tenen.
M'ho arriba a dir una mica abans i m'ho preparo, però ara mateix...
Deu ser una brutalitat.
Home, sí, home, però aquests deures posi-me'ls abans cap al dia.
No, igual havíem parlat en un altre programa.
Sí, però mira, això no ho tinc, veu? Tinc altres coses. Veu? Sempre vostè aquí amb la pregunta que jo no li puc respondre, em sap greu. Professor, moltíssimes gràcies
molt
per haver-nos acompanyat.
Vale.
Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull. Fem una pausa, seran 4 minuts de temps, i tornem a tot això. França guanya 1-0, que parlava vostè del Mundial, a Perú.
Ai.